els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És la veu de Càritas, de les Càritas amb seu a Catalunya, del servei als més necessitats, de la caritat en definitiva. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Inditex aportarà 8 milions i mig d'euros a Càritas els propers 3 anys per enfortir el programa de recollida i reutilització de roba Moda Re i per continuar desenvolupant projectes d'ocupabilitat, formació i inclusió de persones en situació de vulnerabilitat. Òscar García Maceiras, conseller delegat d'Inditex, i Manuel Bretón Romero, president de Càritas Espanyola, van signar dimecres passat a Madrid aquest nou acord que allarga fins al 2025 la col·laboració que les dues entitats mantenen des del 2007. El programa de Moda Re, al qual Inditex destinarà 3 milions i mig dels 8 i mig previstos en el pacte, és el projecte d'economia social de Càritas dedicat a la gestió del cercle complet, recollida, reutilització, via donació o venda solidària i reciclat de la roba usada. Aquest projecte ha permès crear 1.200 llocs de treball, la meitat en inserció. El programa d'ocupació i formació de Càritas, per la seva banda, rebrà 5 milions d'euros per continuar desenvolupant projectes que promouen la capacitació i la inclusió sociolaboral de col·lectius en risc o situació d'exclusió social i la posada en marxa d'iniciatives d'economia social i autoocupació. La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la FEDAIA, ha fet un comunicat arran de l'oposició d'algun ajuntament a la instal·lació d'un centre residencial d'acció educativa, un CRAE, en el seu municipi. Institucions per la Guarda i l'Educació d'Infants i Joves de 0 a 18 anys que s'han d'acollir a la tutela de l'administració per diferents circumstàncies vitals. Les entitats de FEDAIA gestionen bona part dels CRAEs d'aquests centres residencials. A Catalunya actualment hi ha un centenar de CRAEs amb gairebé 1.900 places. En el comunicat, FEDAIA demana als responsables polítics que actuïn amb responsabilitat i que no contribueixin a la desinformació i l'estigmatització amb decisions que, segons diuen, representen una vulneració dels drets de la infància i l'adolescència que més atenció, suport i acompanyament necessiten. La FEDAIA també assegura que una societat que té cura dels infants és una societat que es responsabilitza i genera espais complementaris per assegurar el benestar de la infància. D'altra banda, la Fundació Formació i Treball ha consolidat la seva presència a Barcelona i ha obert una nova botiga Amiga amb Moda Re a la capital catalana. Amb la nova botiga, ubicada al carrer Gran de Sant Andreu 204, Formació i Treball suma ja una vintena de botigues repartides arreu del territori català. Concretament és la novena, aquesta a Barcelona. El projecte aposta per un espai de consum sostenible reutilitzant béns de segona mà i afavorint alhora la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social del territori. A més, els ingressos de l'establiment es destinaran a iniciatives de formació i inclusió laboral de col·lectius vulnerables. La cadena Botiga Amiga de Formació i Treball forma part de la cooperativa Moda Re, projecte estatal impulsat també, com dèiem abans, per Càritas. Aquesta iniciativa empresarial sense ànim de lucre està destinada a la promoció de l'economia social i també solidària a través de la reutilització, el reciclatge i la venda de roba usada per generar, sobretot, ocupació social i sostenible. A més, aquest nou establiment permet continuar ampliant la xarxa d'entrega social de roba i complements a persones i famílies en situació de vulnerabilitat ateses per la Fundació, amb la qual cosa es facilita la proximitat. Es va celebrar dilluns passat a l'església del Seminari de Vic una emotiva cerimònia de comiat de Maria Pilar Mayans, que va morir el dia 14 després de lluitar contra una greu malaltia. Pilar Mayans estava vinculada a Càritas des de feia molts anys i exercia fins fa poc la secretaria general de Càritas Diocesana de Vic. L'equip directiu d'aquesta Càritas ha emès un comunicat amb què expressa l'agraïment pel suport i l'escalf rebut en aquest dia difícil per la mort de la Pilar, diu, i afegeix que la pregària i una mà estesa és el suport que mútuament tots ens podem oferir en aquestes circumstàncies. I aquest mes de gener s'ha continuat amb les trobades de l'Espai d'Intercanvi de Cultures que es promou des del programa Fet Migratori de Càritas Diocesana de Lleida. Dijous 10 de gener va tenir lloc la quarta sessió del curs a la capital del Segrià, on es va continuar parlant d'educació i de la influència que té la religió en l'educació d'infants i joves. I el testimoni té avui dos noms propis. D'una banda, el programa d'aules de llengua i cultura de Càritas Parroquial de Berga i, d'altra banda, la seva voluntària responsable, Alba Berniol, amb qui parlarem avui. En aquestes aules de llengua i cultura s'acullen dones i noies nouvingudes que presenten dificultats amb l'idioma per integrar-se d'una manera normalitzada. Es donen diversos nivells per respondre a les necessitats detectades en cada cas. També es potencien els intercanvis culturals de forma festiva, alhora que s'ofereixen a les participants xerrades sobre temes d'interès com a mares i com a dones. La saludem ja, Alba Berniol, responsable voluntària del programa d'aules de llengua i cultura de Càritas Parroquial de Berga. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Quins són, a grans trets, a banda del que hem dit, els objectius del vostre programa de les aules de llengua i cultura?
Sí, mira, els objectius principals són l'aprenentatge de la llengua catalana. Prioritzem sobretot la comprensió i la parla. Llavors, en cas que les persones no estiguin alfabetitzades, doncs comencem també el procés d'alfabetització. Un altre objectiu és que s'acostin a la cultura, fent que coneguin i participi en festes i tradicions, doncs com la castanyada, Sant Jordi, la mona, Nadal, etc. També és important el coneixement de l'entorn, tant social com natural. I un dels objectius també molt importants és establir relacions entre persones de diferents procedències culturals.
Mm-hmm. En què consisteix tot aquest treball i com es fa? Com ho treballeu?
A veure, fem classe dos cops per setmana. Les classes són d'una hora i un quart de durada i estan organitzades, com ja heu dit, a la presentació per nivells. Uh-huh. Tenim unes 8 alumnes per classe. Llavors, treballem sobretot l'expressió i comprensió oral i quan s'escau també escrita. I fem servir diversos materials provinents doncs, dels cursos de català de la Generalitat. D'internet també trobem moltes coses, materials del Consell Comarcal, llibres de text, contes dels països d'origen dels alumnes. Cada voluntària llavors selecciona el que és més adient pel seu grup i adapta els materials segons el grup que té. Mm-hmm. Recursos que disposem? Doncs mira, tenim ordinadors, tauletes, jocs, també fem sortides a la natura, també fem visites a diferents llocs d'interès de la ciutat, per exemple, la biblioteca, museus, serveis sanitaris, bombers, exposicions. Com heu dit també, les xerrades també és una part important de les activitats que portem a terme.
De la metodologia, vaja.
Sí. Són persones doncs, expertes en la temàtica que volem treballar. I acostumem a fer-ne una per trimestre i doncs, mira, han vingut llevadores, infermeres, docents, dietistes, activistes, etc.
Sí. I quantes voluntàries hi ha implicades en aquestes aules i quantes alumnes, a banda de que ens pugui explicar una mica el perfil habitual?
Sí. Actualment, aquest any som 9 voluntàries. Sempre ens movem més o menys entre 8 i 10, 11, 9. Aquest any som 9.
Sí.
N'hi ha 8 que fem classes presencials i una que fa classes online. Perquè vam començar les classes online durant la pandèmia i és una modalitat que, doncs, que hi ha alguna voluntària que li va prou bé de fer-ho així des de casa. Mm-hmm. I algunes alumnes que tenen nens petits o que tenen, no tenen disponibilitat de sortir de casa per qualsevol altra cosa, doncs que ho poden fer així. I també és una opció que també ens va bé.
Avui... Sí, digui.
No, ja.
Molt bé, no. Recordàvem que avui parlem amb Alba Berniol, voluntària responsable del programa d'aules de llengua i cultura de Càritas Parroquial de Berga, a la diòcesi de Solsona, per cert. Bé, finalment, com valoraries el procés del programa des del seu inici?
Ah, bé, a la pregunta d'abans m'he descuidat de dir que...
Sí, endavant, perdona.
Som una... Bueno, hi ha una seixantena. És un grup bastant nombrós quan ens trobem tots junts, eh?
Les alumnes, oi? Entre les alumnes i les voluntàries.
De voluntàries som 9, d'alumnes ens movem entre 55 i 60.
Molt bé.
Actualment gairebé totes són marroquines. i també hi ha alguna alumna de Veneçuela. Ara podem dir que totes són dones, però en algun moment també hem tingut nois.
Sí, sí.
Venim de Senegal, de Romania, d'algun xinès. Bàsicament, sempre són dones, però no perquè sigui vetat els homes, en cap cas.
D'acord, queda clar.
De tota manera, la gran gruix d'alumnat és dona i marroquina.
Molt bé. I suposo que de diferents edats, diferents procedències formatives...
Exactament. Hi ha dones que venen no alfabetitzades, que venen de poblets petits i perduts de l'Atlas o del Rif, i n'hi ha noies joves doncs, que ja venen amb francès, completament alguna universitària... Bueno, hi ha molts diferents perfils, per això organitzem amb grups...
De nivell,
segons
clar.
Segons
el nivell. Bé, com dèiem, la valoració, per acabar ja, Alba,
sí,
del programa des del seu inici.
Bé, a l'inici del programa, que ja fa 19 anys que el portem a terme, l'objectiu principal, a part de la llengua, de l'aprenentatge de la llengua i la cultura, era aconseguir que aquesta dona marroquina tingués un espai de trobada tant entre elles com les altres dones de diferents procedències i cultures, que s'obrís un espai de relació. Actualment s'ha establert una relació de confiança total, en molts casos d'amistat també entre alumnes i voluntàries. Llavors destaquem aquesta importància de tenir un espai de trobada i hi ha un aprenentatge recíproc entre nosaltres. Nosaltres, les voluntàries, també hem après molts aspectes culturals, moltes coses de les nostres alumnes, siguin temes de cuina, de música, d'hàbits, moltes coses. L'aprenentatge és mutu. Llavors, bueno, hem dit també que el procés d'aprenentatge respecta els diferents ritmes de cadascú. Hi ha persones que s'han alfabetitzat amb nosaltres, que venien de situacions d'analfabetisme i han aconseguit aprendre a llegir i escriure, altres que els costa més, però tothom avança segons les seves capacitats i el seu interès.
Molt interessant.
I bueno, per acabar, podríem dir que moltes han assolit un bon nivell de comprensió i expressió i que han desitjat continuar en estudis en diferents àmbits. Han fet l'ESO, cicles formatius...
Amb això ens dius el més important, que és que hi ha resultats, oi? Hi ha efectes
sí,
positius.
En aquest sentit, sí, estem...
Molt bé, esteu contentes. Doncs que vagi molt bé, hi ha necessitat i segur que aquests llocs, aquests àmbits d'ensenyament i d'aprenentatge de la llengua catalana, en aquest cas, són molt útils, no només per a Càritas Berga, de la qual hem parlat avui, sinó per moltes altres càritas, arxiprestals, parroquials o diocesanes que tenen també la transmissió de la llengua d'aquí com una de les fonts d'ajuda, no?, a persones que tenen necessitat i que han vingut de fora per buscar un futur millor. Moltes gràcies per haver-nos-ho explicat, Alba, voluntària de les aules de llengua i cultura de Càritas Parroquial de Berga. Una abraçada i enhorabona per la feina que feu.
Gràcies, moltes gràcies. Bona tarda.
2 minuts i mig i seran 6:45. Anem a l'agenda. Demà dimarts 24 de gener a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona, a 6:45 de la tarda, tindrà lloc la representació de l'obra de teatre Mustafà és el replà, a càrrec del forn de teatre Pa Tothom, entitat de Barcelona especialitzada en teatre de l'oprimit. Aquesta obra és la primera sessió del curs bàsic en migració i refugi de Càritas Diocesana de Barcelona, que s'impartirà cada dimarts des de demà mateix i fins al 28 de febrer. Aquest dimecres, dia 25, i els següents, dies 1 i 8 de febrer, des de les 5 de la tarda i fins a les 7, a Gavà, al carrer Artur Costa, número 68, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, acull i organitza un curs bàsic de voluntariat. A més, aquest dissabte, 28 de gener, de 10 del matí a 2:45 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, Càritas Diocesana de Terrassa organitza i acull una formació titulada Una comunitat que interpel·la, la caritat és un compromís pel bé comú. Anirà a càrrec d'Anna Abril, de l'equip d'incidència de Càritas Espanyola. Fins aquí l'agenda, recollim la veu de Càritas. Ja sabeu que La Veu de Càritas el podeu escoltar dins del programa Sense Distància, una mica abans de 6:45 de la tarda cada dilluns, i també el podeu recuperar en el podcast de radioestel.cat a partir dels dimarts, a partir de demà, i també des de l'aplicació Radio Estel Oficial. Moltes gràcies, amics i amigues. Seguim fent caritat aquí, a La Veu de Càritas, cada dilluns, amb la col·laboració de Càritas Catalunya.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Radio Estel.